El matí de Ràdio Sabadell. L'entrevista.
La Zelda, la Laia, la Grisela, el Robert i en Víctor són alumnes de l'Escola Creativa Scriptorium Sabadell. Són autors també del llibre que ara tinc a les meves mans i que us vull presentar, La Doris i altres contes. Es tracta d'una proposta literària escrita a 10 mans, on cada conte sorgeix d'un estil, d'una mirada, d'una vivència particular, però que és fruit d'una feina compartida de moltes hores revisant, analitzant i reescrivint els seus textos. És, per tant, la suma de tantes hores de feina, de solitud i sacrifici, però també de compartir uns textos que jo crec que no deixaran indiferents als lectors. Saludem a dos dels protagonistes avui d'aquesta proposta. En Xavier Vidal, professor d'Escriptorium, també redactor, guionista. Bon dia, Xavier.
Hola, molt bon dia. Com estàs?
Suposo que contents, no?, de tenir doncs un altre llibre
sí,
publicat.
Molt contents. Molt contents, perquè aquest llibre va contracorrent.
Sí.
Aquest llibre és un llibre que no és un llibre típic, perquè tothom sap que la literatura, quan escrius, és una cosa molt personal, molt individual, molt íntima, que la fas tu, la penses tu, la trasllades tu a paraules, sí, i a partir d'aquí l'ensenyes als qui realment tens una mica de confiança, i després, si la cosa funciona, als altres. Però aquest llibre s'ha concebut justament a l'inrevés. S'ha concebut com una col·laboració. S'ha concebut com una obra coral en la que tothom ha participat en els contes de tothom. I això no és habitual, i especialment en un llibre de contes. Llavors això fa que sigui especialment difícil, però al mateix temps especialment reconfortant.
Clar,
per al resultat.
Molt més enriquidor, no? I per què us heu volgut ficar en aquest jardí, mai millor dit, no?, en aquest jardí salvatge? Perquè doncs moltes de les històries tenen això, no?, doncs com a punt de trobada, doncs a plantes i passió pel verd, no?
Molta passió, molta natura, molta col·laboració, molt de tocar una sinfonia amb molts dits diferents, i això és pràcticament el més difícil, és a dir, harmonitzar d'alguna manera el diferent estil que tenen els diferents autors i convertir-lo en una cosa que no sigui un Frankenstein, que no sigui un patchwork, és a dir, que quan tu te la llegeixis tinguis la sensació de que allò és fluid i que va evolucionant d'una manera més o menys natural i que les coses tenen una evolució narrativa amb una certa ordre, en un cert ordre, doncs això és el més difícil, l'harmonia és el més difícil.
Però això suposo que s'ha aconseguit gràcies doncs, a això, no? A hores i hores de feina, de crear, revisar...
S'ha aconseguit bàsicament perquè els autors són molt bons i perquè els autors hi han posat molta voluntat i perquè els autors s'hi han posat molt bé, perquè quan realment tu et poses a treballar en un text, i això és una cosa que sempre parlem a les classes, que et rectifiquin és molt difícil. És a dir, tu escrius el teu text, com deia l'umbral, jo he venit aquí a hablar de lo mío, i que vingui un altre i digui, mira, això potser si ho canviéssim d'aquesta manera, potser si aquesta trama evolucionés d'una altra banda...
A vegades fa mal, no?
Costa, sí, sí. El Stephen King sempre en el té un llibre boníssim que es diu Mentre escrivo, en el que diu la primera cosa que sempre diu un autor quan li diuen però això potser és sí, però... sempre tens l'excusa perquè no t'agrada que et canviïn allò que has escrit. I en aquest cas ha sigut molt fàcil perquè és que tots els autors, tots, ho han fet d'una manera absolutament natural, han acceptat els canvis dels altres, no els meus només com a profe, sinó el dels altres, i el benefici ha sigut molt gran, perquè la croqueta s'ha anat daurant d'una manera que ha quedat absolutament, absolutament uniforme.
Clar, el procés és molt enriquidor, d'aquesta manera. Si tots doncs deixéssim enrere els perors, no?, a la vida, no només a l'escriptura, i els egos...
I els egos, que és molt difícil.
Funcionaria...
No forma part de la teva essència com a persona. Si no tens ego, no tens res, no? I intentar deixar a banda l'ego i dir, potser el que em diuen és veritat, potser sí que em beneficia el conjunt, potser sí que si canvio aquesta frase, potser si introdueixo aquest matís, potser si faig quadrar aquest personatge, potser sí que el resultat és millor en conjunt.
Que també aquesta és la feina dels professors, no?, dels tallers d'escriptura, però també dels editors.
I tant.
Sumem més veus, perquè també tenim el Víctor Colomer, escriptor, també doncs, periodista alumne del taller d'aquestes classes d'escriptura. Bon dia, Víctor.
Hola, bon dia, què tal?
I un amant dels contes, no?, d'aquest tipus de narrativa.
Sí, fa temps que escric relats.
I he de dir que el que diu el Xavi és mentida en el sentit de que no hem hagut d'obeir les seves instruccions, sinó que la nostra confiança en ell és tan cega que només que ens digui aquesta coma no, ja ni ens preguntem per què no, perquè ho diu el Xavi. I si ho diu el Xavi és que és veritat. I a vegades, clar, sí que fa mal que treguin un paràgraf sencer, però si ho diu el Xavi és que és veritat. I amb el temps reconeixes que sí, i et dones compte que sí, que no s'equivoca. I mica a mica s'ha anat guanyant la nostra confiança i per això hem anat acceptant tots els seus canvis, totes les seves idees, tots els seus projectes, fins i tot el projecte de fer aquest llibre, que és una idea d'ell.
L'hauràs de convidar, eh? Sí. Suposo que després de sentir les seves paraules...
És que ja no sé què dir. És que
és inclús massa condescendent. És inclús massa condescendent. I jo a vegades penso, ens hauria de fotre més canya. Sí? Però, pobre, és tan sensible, és que no s'atreveix quasi. Però el que diu va a missa.
Però el cert és que això es demostra després en cada conte, perquè hi ha doncs, una versemblança, no? Una excel·lència, o sigui, hi ha doncs, no només creativitat a les històries, sinó també fins i tot a l'hora d'explicar-les, no? De buscar aquella paraula.
Sí, i a més hi ha el que diríem els conceptes unificadors. Sempre en un llibre de contes no és necessari. Hi ha molts autors que no busquen lligar els contes de cap manera. Però sempre que es troba un criteri natural per lligar els contes, bé sigui els personatges, bé sigui l'atmosfera, bé sigui els escenaris, el resultat final, quan acabes tots els contes, tens la sensació de que allò realment funciona, no? I en aquest cas, Sabadell és un dels criteris bàsics i també hi ha un altre criteri bàsic que és el marc temporal d'un any que això, i un altre que tampoc cal abundar.
Que no podem tampoc desvetllar gaire per no fer doncs, spoiler, no? Doncs anem a veure també alguns dels altres autors que han posat també la seva llavor en aquest jardí. Anem a escoltar una de les protagonistes que també doncs, ens explica precisament la Zelda, ens explica doncs, com per ella ha estat aquest procés, no? El significat d'escriure doncs, aquesta proposta.
Poder escriure la Doris i altres contes ha sigut una experiència molt enriquidora. Ara ja fa 4 anys que vaig a les classes d'Escriptorium de conte amb el Xavier i de la mateixa manera doncs, ja fa forces anys, per aquests mateixos anys que ens coneixem entre els companys i ens veiem cada dimarts a classe. Per tant, també ja fa molt temps que ens llegim els uns als altres i ens donem l'opinió, però ara fer-ho amb un objectiu comú ha sigut un challenge. A vegades ha sigut difícil trobar la història que pogués encaixar amb els requisits que vam posar al principi, que era escriure doncs, un conte que tingués a veure amb l'espai d'un any i que on també aparegués Sabadell. Però bueno, a poc a poc entre tots ens hem ajudat i estic molt orgullosa dels resultats. No només hem aconseguit fer aquest recull de contes sota el mateix paraigües, sinó que també cadascú de nosaltres doncs, ha aportat la seva visió o el seu estil. Podríem dir que hi ha contes que tenen humor, hi ha contes que són íntims, hi ha altres que són tristos, la gent que ens conegui suposo que ens reconeixerà en els nostres relats, però la gent que no crec que es beneficiarà de poder-se llegir un llibre amb contes tan diferents. I això, tots amaguen una bona història i estic molt contenta amb el resultat, la veritat.
Satisfacció, entre tots els jardiners, d'aquesta proposta. Que ara ho destacava la Zelda, no? Que cadascú doncs, ha portat la seva mirada, el seu estil, i que també, evidentment, doncs, hi ha molta diversitat en quant a gènere, fins i tot, no?
Inclús hi ha molta diversitat en quant a to, que de vegades el més difícil de caçar quan fas un projecte comú és el to, perquè com deia la Zelda, hi ha alguns contes que són intimistes i n'hi ha altres que són d'una ironia sagnant, jo diria feliçment sagnant, com és del Víctor, que és un especialista en col·locar el bisturí a les persones, obrir-les en canal i veure què hi ha dintre. Llavors aquesta habilitat fa que riguis molt quan llegeixes els textos del Víctor, perquè és que realment estàs veient els personatges i estàs veient el que tenen les seves intencions i les seves, diguem, els seus sentiments més ocults, no? I això, clar, fot un conte intimista al costat d'un que és irònic, al costat d'un que és costumista, que s'ha d'intentar unificar d'alguna manera alguns elements que facin que el to, la diferència de to, no cridi l'atenció. I penso que això ho hem aconseguit, no sé, el Víctor també.
Víctor, a veure, quina és la teva opinió?
I jo crec que el que destila tots els contes és el bon rotllo que hi ha hagut entre nosaltres. O sigui, potser sí que els tons són una mica diferents, els gèneres són diferents, els estils a vegades, les temàtiques, però en canvi hi ha un denominador comú que es nota, que és que hi ha hagut bon rotllo. Durant tot un any hem estat, o potser una mica menys, hem estat preparant aquest llibre i ens hem estat ajudant mútuament, sota la batuta del Xavi, com sempre, però i això és el que es veu. Que hi ha hagut bona predisposició, hi ha hagut ganes de col·laborar els uns amb els altres i per això al final ha sigut tan fàcil posar-nos d'acord amb tot, fer el llibre, establir un ordre i buscar aquest secret que no desvetllarem, però que esperem que inciti la gent a comprar el llibre.
És una caixa de sorpreses, aquest llibre.
Totalment, ara anirem desvetllant algunes, no totes, perquè no podem fer spoiler, com dèiem, però Víctor, clar, tu tens molta experiència ja, doncs, escrivint també, doncs, a comptes. També suposo que per tu és una virtut el fet de compartir també, doncs, aquesta passió, la literatura, però també fins i tot la tècnica, la manera, no?, el ritual a l'hora d'escriure, amb gent molt diversa, perquè clar, cadascú de vosaltres veniu de mons i perfils i fins i tot teniu edats molt diferents, no?
Jo sí, jo sóc l'avi. I el jubilat.
El jubilat.
El que se suposa que té temps per fer-ho tot.
Exacte.
A mi m'ha anat molt
bé.
Els
jubilats ara no teniu temps, si feu masses coses.
Bueno, una mica és el que t'anava a dir, que se suposa que tenim temps per fer tot, però jo estava ja amb la literatura, cada dia tenia menys ganes d'escriure per diferents motius, i gràcies a aquest projecte que ens ha encarregat i al Xavi, ens ha motivat a tornar a escriure més. Gràcies a col·laborar amb altres persones, gràcies a que hi hagués la finalitat de fer aquest llibre, he tornat a tenir ganes d'escriure durant un temps almenys.
Perquè això passa, no? A vegades que marxen les ganes o fins i tot que hi ha massa pressió, no?
No és pressió.
O manca d'idees o...
Sí, no sé, a vegades et dona per escriure molt i tens moltes idees i passes tot el dia pensant en això i et lleves ja amb una idea i només tens ganes de posar-te a l'ordinador per escriure, i altres vegades, doncs no. No, això et passa.
Jo diria que el Víctor és un fabulador compulsiu, és a dir, és un addicte a les històries, no pot parar de pensar, no li poden parar de sortir idees. Altra cosa és que de vegades tingui una mica de mandra d'escriure-les, però que és un torrent d'idees, un torrent de contingut, quan fa els fotomuntatges, quan fa els altres llibres, quan escriu contes i guanya premis, és a dir, és una mecànica absoluta de generació i generació i generació. El que passa és que, clar, de vegades els jubilats també es cansen, no?
Perquè ens doneu massa feines de
més.
Si estiguéssim solets, ens cansaríem.
Exacte, si no, al final s'acaben obsessionant.
Tothom ens diu, mira, tu que estàs jubilat, pots agafar la moto i fer aquest recado, agafa la bossa i vés a comprar pa.
Però hi ha una cosa molt interessant d'això que has dit, perquè tots venim de llocs diferents i tenim edats diferents, pertanyem a generacions molt diferents, i malgrat això, el llenguatge comú ha estat una de les coses més interessants d'aquest projecte. És a dir, que tots ens poséssim d'acord amb el mateix llenguatge, en la mateixa manera d'escriure, en la mateixa forma d'enfocar els temes, de buscar personatges, d'intentar desenvolupar les trames. Aquí hi ha un terreny comú que va més enllà de generació, de cultures, de professions, i això realment és el que té la Doris, és a dir, contes molt diferents escrits per persones molt diferents, amb estils molt diferents i tons molt diferents, que són una unitat.
Però Xavi, és un terreny comú que has anat creant tu amb el temps. Jo recordo exercicis que ens has fet fer, ja recordo un d'una postal de Grècia, que tot era mar i cel, i es deia, definiu aquesta imatge amb 5 línies o 10 línies, i que no sortís la paraula blau, quan tot era blau.
I llavors, esclar, ni adjectius.
Ni adjectius. Això per una banda, i per l'altra vam crear un conte ja a 10 mans sobre el bisbe de Solsona. Vam fer tota una història paral·lela, que no és la del bisbe de Solsona exactament, però estava inspirat en ell, i ja ho vam fer així, que un feia el primer capítol, l'altre el segon, l'altre el tercer, l'altre el quart, i això ens va acostumar a treballar junts.
L'harmonització.
Doncs, clar, que és molt important, sobretot doncs, quan es fa una feina d'aquest tipus, no? Sentim ara doncs, també una altra de les autores, la Laia, que ens explica com ha participat.
Hola, jo sóc la Laia Cassanyes, sóc l'autora de tres contes de la Doris i altres contes i us animo moltíssim a llegir aquest llibre perquè nosaltres vam gaudir moltíssim creant-lo i escrivint-lo i pensant que, com el volíem encarar, què volíem fer. El Xavi ens va acompanyar d'una manera molt respectuosa i molt guai i crec que llegir-lo és una manera de veure aquest viatge, de veure aquesta creació que va ser costosa però va ser molt, molt divertida. I també crec que tenim unes veus narratives tan diferents que sigui el conte que sigui, algun us agradarà i us agradarà comentar-ho amb els vostres amics i us en recordareu bastant temps, perquè és un llibre molt xulo. Així que res, animeu-vos i compreu-lo i llegiu-lo i compartiu-lo.
Més veus, ara la Gisela.
Hola, buenos días. Soy Gisela. A mí el proyecto de escribir un libro entre todos los alumnos de la clase me pareció muy interesante y me encantó, la verdad. También es cierto que pensé que iba a ser mucho más fácil, pero a medida que íbamos avanzando, pues que teníamos que encontrar un hilo conductor, una manera de que encajaran un poco las historias, pues se fue complicando. Pero también a la vez fue mucho más creativo y más divertido. Creo que el resultado está, para mi opinión, mejor de lo que esperaba. Para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora, aunque bueno, siempre pienses, ay, lo podía haber hecho mejor y tal. Pero bueno, me quedo con todo lo que he disfrutado y con todo lo que me he reído. Lo volvería a repetir. Moltes gràcies per vostra atenció. Adeu.
Que és molt el que ha rigut ella, perquè és la que ens porta l'alegria a la casa.
Sí?
La Gisela és fantàstica.
Sempre està rient.
Sempre està rient.
Sempre
porta un punt de vista sempre alternatiu, sempre té idees que van més enllà, sempre pensa d'una manera alternativa a la que tots estem... En fi, és la Gisela és fantàstica, sí.
I a part de...
La Laia,
clar,
i la Zelda
suposo
i tot,
que ja, tothom no té les seves doncs, aptituds i habilitats, però, clar, quins són una mica doncs, els motius no, que porten els alumnes a participar en aquest curs? Tots volen ser doncs, escriptors o fan per, doncs,
per una mena de catarsi. Clar, hi ha molts motius pels quals les persones escriuen. Hi ha persones que volen escriure, volen explicar històries, tenen històries voltant per el cap i no n'hi ha manera de treure-se-les. És el que el Sergi Pàmies deia, la pedra. Se't posa una pedreta en el cap i es comença a donar voltes i fins que no la treus i la transformes en paraules, no aconsegueixes treure-te-la del cap. Hi ha altres persones que escriuen perquè els agrada escriure, perquè escriure és un plaer, perquè posar frases, perquè la bellesa és una de les parts més interessants d'escriure després tornar-ho a llegir. Hi ha altres persones que escriuen simplement perquè una qüestió terapèutica, perquè tenen històries que explicar i volen explicar-les i si se les treuen de sobres, la manera que deixin de torturar-los o de tenir-les a dintre o de molestar-los el que sigui, no?
Com un punt terapèutic, no?
Sí, aquí no em sembla que no n'hi ha ningú que tingui una experiència traumàtica, però sí que moltes vegades jo he trobat alumnes que m'han dit no escric perquè és que necessito escriure això i treure-m'ho de sobre perquè si no ho portaré dins sempre, no? Tu per què escrius, Víctor?
Jo a vegades escric perquè veig coses de la societat que em fan molta ràbia. Llavors dic que doncs, em faré un relat de ficció que sembli que no em fas tanta ràbia i funciona perquè un cop l'he escrit doncs ja no li tinc tanta ràbia aquell fenomen de la societat que no cal concretar.
Clar, és com que ho veus amb una altra perspectiva,
sí,
no? Amb una distància.
Sí, m'immunitzo. És com si m'immunitzés.
Doncs suposo que hi ha tants motius com gairebé escriptors.
Com persones i escriptors, efectivament.
Anem a l'últim autor, en Robert, a veure que ens explica ahir també de com ha viscut tot aquest procés.
Hola, sóc el Robert Cendra, alumne d'Escriptorium Sabadell i un dels autors de la Doris i altres contes. Per mi, el millor d'aquest recull de relats és el procés creatiu que ens ha portat fins al resultat final, perquè ha compaginat la llibertat creativa individual de cada autor i autora amb el treball en equip. Entre tots vam definir unes bases mínimes, com ara que les històries succeirien a Sabadell o que tindrien el marc temporal d'un any. I a partir d'aquí, tothom va poder crear les històries que tenia dintre. I de fet, en el llibre trobareu mirades, estils i temes molt diversos i amb una fina pàtina d'humor que ho cobreix tot. En una tercera fase, vam posar en comú tots els relats per veure com els podíem cosir i fer que no només la lectura individual de cada conte fos satisfactòria, sinó que també ho fos la lectura comuna de tots els relats. A més, gràcies al marc temporal d'un any que tenen els contes, tots els protagonistes es troben en el moment més important de les seves vides i, per tant, són relats que tenen una alta intensitat.
Que jo crec que aquesta és una de les premisses, sí, no?, que hem de tenir els contes, que, clar, ha de tenir aquesta intensitat, no?, perquè tot passa ràpid.
Un conte no pot deixar que la intensitat caigui en cap moment, perquè si cau se'n va el lector. És a dir, tu amb la novel·la tens la capacitat i la llibertat d'improvisar, d'anar més enllà, d'intentar fer una digressió i després tornar a la trama principal, de fer subtrames. Pots deixar anar, pots deixar fluir, però en un conte no. Un conte és un flash, és un focus. En el moment en què deixa de l'interès de tenir realment intensitat, el lector se'n va. I aquí hem buscat que tot tingués aquesta capacitat d'atrapar-te i de veure què passarà. Això i la Doris. Això i la Doris.
I fins aquí, i Sabadell, la nostra ciutat.
Sabadell, un marc temporal.
Amb els escenaris, no?, que el lector anirà descobrint.
El parc taulí, la portada, per exemple.
Parla'ns de la portada, també.
La portada és molt maca. La portada la vam decidir entre tots. És una portada inspirada en un quadre molt famós de l'Edward Hopper, que es diu Nighthawk, i que és una mica cultura pop i aquells colors tan fantàstics. Doncs hem situat aquesta mateixa estètica en el taulí. I com veureu, el que hi ha davant és la xurreria del taulí.
Mítica.
La mítica, que tots hem anat a altes hores de la matinada.
Jo ja no.
Però has anat segur que alguna vegada.
Segur que alguna vegada has combat aquells xurres plens de sucre.
Ens han dolcit al matí a més d'un.
I allà davant de la xurreria hi ha la Doris. Hi ha la Doris. I la Doris pulula pel llibre i és un dels elements fonamentals. És fonamental ella i tots els altres personatges.
Diguem que la Doris se'ns escapa, que es trapella, que apareix quan menys l'esperes.
És molt lliure.
Quan la busques no la trobes i va al seu aire.
I només arribes al final sabent què és el que li ha passat a la Doris.
I fins aquí.
Fins aquí, exacte.
On trobem el llibre?
El llibre el trobem a Amazon i el llibre aquesta tarda fem una presentació a 8:15 a l'Ateneu, que era l'antiga Aliança Francesa, al Pati, i allà tindrem llibres per tothom que els vulgui comprar.
Per acabar, Víctor, no sé si vols fer algun apunt del teu conte, de la teva història, perquè l'hauríem de llegir.
On té tres?
Són tres, sí. Diguem que una va d'un astronauta que està a Mart i que li queda... Tenia un contracte amb la NASA catalana, que és l'AFE, que és l'Agència Catalana de l'Espai. Bueno, tota una història de ciència-ficció molt, molt catalanista. I aquest astronauta s'està morint a Mart i això està barrejat amb una història de legendària d'uns fets luctuosos que van passar a Sabadell amb una festa major dels anys 40.
Molt interessant, sí.
Doncs ja sabeu, la Doris i altres contes, i també per si algú es vol apuntar alguna de les classes de Escriptorium, us trobeu sempre els dimarts.
Nosaltres a conte sí, però fem novel·la els dilluns i fem introducció a l'escriptura creativa els dimecres. A banda fem tutories i fem cursos específics de poesia. És a dir, escriptorium.cat, allà et podeu trobar i allà ho teniu tot.
Doncs ja sabeu, busqueu-los, que no us deixaran indiferents. Moltíssimes gràcies a tots dos i que vagi molt bé avui
moltes
la presentació.
Gràcies per convidar-nos.